El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. El pare Abat Manel, en l'homilia del Dia de Difunts, dimecres d'aquesta setmana, deia que vivim en un món molt entretingut, que hi ha qui es preocupa molt, que no ens avorrim i proposa constantment tota mena de diversions. Fins i tot s'utilitza aquesta idea de la diversió contínua per fer propaganda. Aquests trets de la nostra cultura contemporània van normalment del bracet d'una visió de la vida a molt curt termini, en la qual costen els projectes vitals, les propostes que podrien arribar a donar sentit a tota l'existència, afegia el pare Abat Manel Gasch. Els cristians, respectant la llibertat de cadascú, hem de dir que el nostre punt de vista sobre la vida inclou alguna cosa més que la diversió. I té raó, és clar. Aquest matí ens visita a l'estudi el president Artur Mas. Amb ell parlarem també de la cultura de l'esforç, del sacrifici, de cap on va la societat, el país, però especialment volem conèixer com és Artur Mas, més enllà del personatge polític. Li preguntarem per la família, per la seva fe, pel que significa Montserrat per ell. A la segona part del programa contactarem amb la Sílvia Olet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, especialista en turisme religiós i espiritual. Els dies 14, 15 i 17 de novembre tindran lloc les 11è jornades de turisme religiós que organitzen la pròpia Universitat de Girona, Manresa 2022 i Fira de Manresa i l'Abadia de Montserrat, amb el títol Viatge interior i viatge al món, Ignasi de Loyola. La Sílvia, ponent i coordinadora d'aquestes jornades, ens farà 5 cèntims del contingut i de la importància cada dia més del turisme religiós, una via clara d'evangelització en el món actual. Comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Aquesta setmana ha visitat el monestir de Montserrat l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. El president Mas ha pogut conversar amb el pare Abat Manel Gasch, qui l'ha posat al dia de l'actualitat del monestir. També ha conegut de primera mà les darreres notícies arran de la propera celebració del mil·lenari de Montserrat, que tindrà lloc l'any 2025. Aprofitant el seu pas pel monestir, l'hem convidat a compartir amb nosaltres una estona i així poder-lo entrevistar per parlar de temes que no siguin de política. Ho intentarem i crec que ho aconseguirem. President Mas, bon dia i benvingut de nou a Montserrat.
Molt bon dia.
Què és per vostè Montserrat?
Doncs miri, és fonamentalment dues coses. Podria dir tres, però fonamentalment són dues. La primera és un símbol de la meva religió cristiana, que jo l'he viscut a casa doncs, tota la meva vida, que ara ja comença a ser una mica llarga, i per tant forma part de la meva vida religiosa i espiritual. I en segon lloc és un símbol de país. Per mi que Montserrat és un símbol de Catalunya, però també de catalanitat. No només de Catalunya, sinó d'una manera concreta d'entendre el país, i no només de les seves arrels, sinó de la seva voluntat de present i de la seva voluntat de ser. I la tercera cosa, no en el mateix nivell que les dues primeres, doncs és un lloc de visita de tant en tant, perquè és un lloc que t'hi sents bé, és un lloc d'aquells que quan tens determinada gent que ve de fora doncs tens ganes d'ensenyar, és un lloc que de tant en tant amb la família doncs tens ganes de visitar, és aquells llocs de referència que de tant en tant doncs hi vas venint. No?
És una de les preguntes que li volia fer també, la relació aquesta que té actualment familiar amb Montserrat, perquè ara, deixant de banda una miqueta la política, suposo que la relació amb els monjos, amb el pare Abat, amb el pare Abat Manel, aquí sí, conegut aquesta setmana...
A veure, jo la política no l'he deixada. No l'he deixada. El que passa que he deixat la política de primer nivell, això sí.
Sí.
Jo amb la política hi segueixo vinculat, perquè per mi la política és una manera de, d'entendre i sobretot de treballar pel país... I això, doncs, l'estímul que he tingut durant molts anys de la meva vida el segueixo tenint ara. El que passa que, a diferència d'abans, doncs ara ho faig d'una altra manera. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, doncs, efectivament, aquesta setmana he tingut ocasió no de conèixer en el pare Abat actual, perquè ja el coneixia una mica, però sí, sobretot, de començar a parlar amb ell amb més calma i amb més deteniment.
I què tal? Com ha
anat? Doncs molt bé. Jo he tingut una molt bona relació amb tots els pares abats de Montserrat des de fa un munt d'anys, des de que vaig començar a tenir relació amb el monestir més a nivell institucional, que va ser a partir del moment, en els anys 90, que jo vaig entrar en el govern de la Generalitat de Catalunya, a més en un lloc que era el Departament de Política Territorial, en dèiem en aquella època, i obres públiques, que teníem una relació amb el monestir. D'allà venen els primers plans per fer el cremall, per refer el cremallera, d'allà venen, no? I amb totes les persones que ha estat al front de l'abadia, doncs hi ha tingut una molt bona relació des d'aleshores, i amb l'abat Manel Gas, que estic segur que serà excel·lent.
Han parlat del mil·lenari? Del mil·lenari de Montserrat?
També. Ell mateix me n'ha fet 5 cèntims, m'ha explicat una mica per sobre els plans que tenen inicials, i tot això, com que no vindrà fins a l'any 24, doncs queden un parell d'anys a partir d'ara, doncs ja s'anirà perfilant.
Què pot representar per una persona creient venir a Montserrat?
Per una persona creient suposo que és tornar una mica a un bressol, no? I per tant al recolliment i a la simbologia d'un lloc que ho explica tot per ell mateix. Quan vens aquí no cal explicar gaire cosa més, perquè aquí ho veus tot i ho sents tot. Si formes part una mica d'aquestes creences i d'aquest món, lògicament, no? I si no en formes part, perquè jo, això m'ha passat amb altres llocs doncs, simbòlics en el món, encara que tu no formis part d'allò, doncs allò et causa un impacte i un respecte, perquè veus que allò és alguna cosa que surt del comú. I jo crec que Montserrat és això.
I en què l'ha ajudat Montserrat per creure en Déu? Si l'ha ajudat d'alguna manera, suposo que sí.
En què m'ha ajudat? Doncs en aquesta, amb això que jo trobo a faltar massa sovint en el món religiós i també en el catòlic, que és l'autenticitat del que hauria de ser doncs, les conviccions o la fe religiosa. Jo crec que aquí doncs, no anem a millor, sinó que anem a pitjor. Hi ha una certa desconnexió amb les arrels i amb els orígens. No puc parlar de profanació d'aquests orígens, perquè seria excessiu, però sí de desvirtuar el que per mi era el cristianisme de base i el cristianisme d'origen, no? I finalment el missatge de Crist mateix. I com que crec que això s'ha anat, diguem-ne, distorsionant amb el pas del temps, tinc la sensació que quan vens a llocs com Montserrat tornes una mica en els orígens, i per mi els orígens és l'autenticitat.
I cap a on hem d'anar? Cap on anirem? Perquè, vista la situació de la societat actual, el futur no es veu gaire clar.
No, doncs depèn, perquè, és clar, segurament quan parlem de societats molt madures i econòmicament molt desenvolupades i amb estats del benestar molt potents i amb vides molt cobertes amb les necessitats bàsiques com són les societats europees, doncs tu veus que, que en general en aquestes societats la religió i les creences religioses en general i l'espiritualitat fins i tot doncs, van una mica avall. L'espiritualitat, evidentment, té moltes vessants diferents a banda de la religiosa, i en aquest cas potser no van tan avall. Això contrasta segurament amb altres llocs del món, on el component religiós doncs, segueix pujant i segueix amb una efervescència que a casa nostra no tenim.
Un dels punts que vol desenvolupar el mil·lenari del monestir, el 2025, és fer arribar el missatge de Montserrat a la societat actual. Aniria una miqueta en aquesta línia, no?
Aniria en aquesta línia, sí.
Perquè què pot aportar una comunitat de monjos?
L'exemple. Pot aportar l'exemple. I el missatge. El missatge que moltes vegades ve a través de l'exemple. Pot aportar bàsicament això. Hi ha molta gent que ve a Montserrat cada any. Hi ha molta gent que sent a parlar de Montserrat cada any. Si la gent que ve aquí veu una església autèntica, si la veu millor, doncs tot això ajuda, evidentment, perquè la gent necessita referents, els segueix necessitant. El que passa és que estem substituint els nostres referents.
Això és veritat. I això que diu la gent de que Montserrat és la parròquia de Catalunya, que no van mai a missa, però jo sí a Montserrat, sí, sempre que vinc...
Jo ho puc entendre. Jo ho puc entendre perquè Montserrat és allò que dèiem al començament, no? És un símbol per ella mateixa. Aleshores, hi ha gent que segurament no té cap creença de res des del punt de vista religiós, gent agnòstica, que venen a Montserrat per la simbologia que Montserrat representa. Igual que anirien a un altre país del món i jo què sé, doncs, si anessin a l'Índia, doncs anirien a veure el Taj Mahal, no? I encara que no creessin ni en la cultura índia, ni els hi agradés determinades coses, però allò seria una simbologia, no? I a París hi va molta gent, doncs hi van a veure Notre-Dame, no? I no només perquè es va cremar ara fa uns anys enrere, sinó per tot el que significa Notre-Dame. I si vas a Roma, doncs hi ha molta gent que va al Vaticà, i no tothom que va al Vaticà és religiós i encara menys catòlic, no? O cristià.
I el futur del país com el veu? Perquè tothom es queixa, no hi ha prou emprenedoria, hi ha manca de líders en tots els sentits, en tots els àmbits.
Jo veig el país un punt desendreçat en aquest moment. És a dir, que ha perdut una mica el tremp i el nord en aquests últims anys. Però sobretot la política del país la veig així. El país en el seu conjunt, doncs el veig prou ferm i prou enèrgic i amb prou talent i amb prou iniciativa com per anar tirant endavant. De fet, Catalunya és un país que s'ha acostumat a nedar contracorrent, ara ens toca fer-ho, un cop més en la nostra història, però com que ens ha tocat tantes vegades, doncs ja hi estem entrenats, i això és un avantatge.
I l'esperança l'hem de mantenir en tots els sentits, especialment
sí.
Com a país?
Evidentment que sí. Si ho analitzem fredament, que Catalunya com a tal país i que la cultura catalana i que la llengua catalana segueixin existint és gairebé un miracle en termes geogràfics, en termes geopolítics i en termes històrics. I en canvi és així, que ara passem un moment de desconcert i de confusió, és cert, però no és el primer que hem passat en la nostra història i segurament no serà l'últim, no? Però torno a dir, si aquest país ha sigut capaç de sobresortir de tantes i tantes i tantes penúries i de tantes adversitats durant tants i tants segles, vol dir que és un país resistent, és un país determinat a ser-ho i és un país que té prou energia i prou actius com per mirar al davant sense perdre's l'esperança.
L'abat de Montserrat pot dir alguna cosa en el país?
L'abat de Montserrat pot dir un munt de coses, però no, a criteri meu, no cal que es posicioni amb tot i per tot, perquè al final doncs, la mateixa comunitat de Montserrat és diversa, com el país. Però és que, a més, el país és molt divers i plural. Per tant, les persones que ocupen llocs, diguem-ne, institucionals o simbòlics de primera línia, i l'abat de Montserrat és un d'ells, doncs s'ha de manifestar sempre amb un criteri de respecte i de prudència per diferents opinions i opcions ideològiques que Montserrat doncs, no té per què identificar-se amb elles. No? Una altra cosa és el que en podríem dir el nervi, la columna vertebral o els trets fonamentals de la catalanitat. Això sí, aquí Montserrat ha de ser explícit, perquè Montserrat és un símbol de catalanitat i, per tant, ha de ser fidel a la seva història, als seus orígens i a la seva voluntat de ser. Però això no vol dir que s'hagi de ficar en el combat ideològic, sabent que ficant-s'hi l'única cosa que provocarà seran incomprensions i ferides.
Està clar. Tornem a la família. Està més tranquils a casa? El fet de no tenir aquesta presència a la primera línia?
Sí. Jo, precisament això li comentava al pare abat, no? Li deia, jo ara he passat de ser presoner de la meva agenda a ser-ne amo. I això canvia molt la vida. Jo durant molts anys de la meva vida vaig ser presoner d'una agenda perquè tot em venia pràcticament determinat i jo havia d'anar amb la llengua fora a tot arreu i ficar-me amb totes les trifulques polítiques agudes i per haver i superar tots els entrebancs que inevitablement hi ha en aquest món, i ara, en lloc de ser presoner d'aquesta agenda, doncs ara en soc amo i per tant puc fer moltes coses i en faig moltes perquè m'agraden, però i també dintre del món de la política, però si un dia doncs no em vull fer més, doncs aquell dia jo aturo la meva agenda i tinc la gran avantatge de que no passa res, perquè no he de prendre cap decisió significativa a curt termini.
Què és per vostè la família? Perquè està claríssim que per vostè la família és molt important, més del que molta gent pensa.
Sí, per mi la família, és a dir, jo que no me n'he pogut ocupar molt, en general, per la meva vida intensa durant molts anys, sempre he tingut clar que si en algun moment jo hagués hagut d'optar, que no m'ha passat, però si ho hagués hagut de fer entre la família i la meva feina, en aquest cas la política, jo hauria triat la família. És a dir, en el límit, jo hauria triat la família.
Està clar.
Ho tinc molt clar, sí, ho tinc molt clar.
Hi ha alguna cosa de la qual doncs, no estigui satisfet? O diria, jo ara ho faria d'una altra manera?
Del que vaig
en
fer
aquesta,
jo?
En aquesta vida, sí, en aquesta vida que ha portat dins de la política i dins de la família.
Sí, algunes vegades hi penso. Dintre de la política hi he pensat moltes vegades, no? I algunes vegades fins i tot he pensat jo perquè m'hi he dedicat en aquest món, quan en definitiva jo m'havia format per treballar en el món de l'empresa privada i ho vaig fer durant bastants anys de la meva vida. I a més, algunes vegades hi penso, per què t'hi has dedicat i a més, per què t'hi has dedicat si tan complicat ho has tingut tot? A mi em va costar molt d'arribar a la presidència de la Generalitat, perquè es van fer els tripartits perquè jo no hi pogués arribar, en bona part. Després quan hi vaig arribar doncs vaig arribar enmig d'una tempesta perfecta que era el 2010, amb l'atur disparat, amb les retallades, amb les polítiques d'austeritat, amb el naixement del moviment sobiranista, amb la majoria absoluta del PP a Madrid, amb un munt de coses que van aparèixer en aquell moment i totes juntes, no? I quan faig aquest balanç i em faig aquesta pregunta, al final la resposta sempre és la mateixa. Jo no ho he tingut gens fàcil en el món de la política. No n'he gaudit molt, 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 més aviat l'he patida que no pas l'he gaudida, però si no ho hagués fet, me'n penediria més encara que no pas d'haver-ho fet. Per tant, ho dono per bo.
Sí.
Perquè si i ara pensés que no ho he fet i que aquesta sensació de no haver-ho fet seria una tortura superior, aleshores seria no em perdonaria a mi mateix. I d'aquesta manera puc dir, ho he tingut difícil, ho he tingut costerut, no n'he gaudit plenament, però ho he fet. I això sol ja és molt.
Vostè que ha tingut algun moment així de tranquil·litat, d'estar sol davant la Mare de Déu, què li ha demanat o què se li pot demanar a la Mare de Déu en un cas com l'actual?
Jo sóc de demanar poc. Jo en aquests casos sóc de demanar poc.
Però que se'n recordés alguna cosa?
No ho he demanat mai, això. Les úniques vegades de la meva vida que jo he demanat alguna cosa en aquest sentit ha estat per la salut de determinada gent de la meva família. Però per a tot allò que depèn més de nosaltres, doncs no m'he atrevit a demanar mai res, perquè si tothom demana i demana tant, arribarà un moment en què en aquell que se li demana o aquella, doncs ja sé que pot escoltar tothom, però tot té els seus límits, no? I el que vull dir és que demanes... Jo només he demanat a la meva vida en moments de desesperació i quan he vist que jo mateix no podia fer res per mi mateix per resoldre una situació concreta. Llavors arribes en el punt aquell en què necessites algú en el qual adreçar-te i pensar-te que algú et pot donar un cop de mà. Però en tot allò que jo he pensat que jo encara hi podia fer alguna cosa, per petit que fos, en lloc de demanar, he actuat.
Acabem amb un missatge d'esperança. Quin missatge ens dona el president Mas?
Doncs, primer, que la vida val molt la pena. Segon, que quan et dediques en el país encara val més la pena, perquè vol dir que et dediques d'alguna manera als altres. Si, a més, doncs, vens en aquest món a servir més que no pas a ser servit, això també té les seves compensacions. I a partir d'aquí, doncs... Per mi l'esperança és que tenim un país que està en aquest moment doncs, en un punt delicat, però que la història ens demostra i ens dona la lliçó suficient com per entendre que hem tingut situacions molt més complicades que aquesta i sempre ens n'hem sortit i ens n'hem sortit raonablement bé. I per tant ara no serà l'excepció.
Esperem que tinguin raó i que es faci realitat.
Esperem-ho, que sigui així.
President Mas, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia i molt bon diumenge.
Molt bon diumenge també a tots vostès.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Del 14 al 16 de novembre se celebrarà l'onzena edició de les jornades de turisme religiós que organitzen la Universitat de Girona, Manresa 2022 i Fira de Manresa i l'Abadia de Montserrat. L'objectiu d'aquestes jornades és reflexionar sobre la relació entre els pelegrinatges i el turisme a partir de la figura de Sant Ignasi i la celebració de l'any ignasià, tot abraçant diferents perspectives com la gestió turística, la motivació dels visitants, els impactes, la figura de Sant Ignasi i la seva influència en aquest àmbit. Les jornades les obrirà dilluns 14 al Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch, que parlarà de l'acolliment de pelegrins a Montserrat i l'exemple d'Ignasi.
Altres ponents seran els jesuïtes Xavier Maloni i Carles Marcet i la professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i especialista en turisme religiós i espiritual, Sílvia Olet, que ens acompanya a través del telèfon. Sílvia Olet, bon dia.
Bon dia.
Aquesta és l'onzena edició de les Jornades de Turisme Religiós. Mirant el programa, comprovem que seran molt especials perquè hi haurà una doble seu, Montserrat i Manresa, la Manresa Ignasiana. Com la seu estructurat?
El primer dia, que és el dilluns 14 de novembre, es farà a Montserrat. I en aquest primer dia les sessions aniran al voltant de l'espiritualitat ignasiana i el pelegrinatge. I el segon dia, que serà el dimarts, ens traslladarem a Manresa, perquè allà, a part de reflexionar sobre la Manresa ignasiana, doncs podrem fer una taula rodona amb diferents participants i, a més, podrem visitar els diferents espais vinculats a la figura de Sant Ignasi. I el dimecres, que fa una sessió online, que de fet serà una sessió que es farà en anglès i respon a la voluntat de també poder donar una mica més d'internacionalització a aquestes jornades i poder rebre doncs, la participació d'investigadors doncs, més en l'àmbit internacional.
Què aportaran aquestes jornades? Per què valdrà la pena assistir-hi?
Mira, aquestes jornades, en primer lloc, jo voldria dir que és la consolidació d'aquestes 11 edicions. O sigui, portem 10 edicions, aquesta és la 11a. Per tant, una mica és com la consolidació de tot un camí que vam emprendre ja fa molt de temps al voltant de la reflexió del que és el turisme religiós i el pelegrinatge. En concret, aquestes jornades que ens aportaran una visió sobre què és el pelegrinatge des de diferents dimensions, no? La dimensió més personal, la dimensió més de contacte amb els altres, i també sobre quina és la visió ignasiana d'aquest pelegrinatge, i per tant una mica no? Quin és aquest rol potser més transformador no? D'aquest pelegrinatge. I a més ens aportaran, com que aquest és l'any ignasià, ens aportaran aquesta visió també del que està passant ara mateix o què ha passat durant aquest any a Manresa. Per tant, és important perquè assistir ens pot donar una visió d'entrada d'una visió més general al voltant dels pelegrinatges i després d'una cosa que és molt propera a nosaltres, que és aquest pelegrinatge ignasià i aquest any ignasià que s'ha celebrat a Manresa i a altres llocs i per tant saber doncs, què ha passat i com ha anat.
A qui estan adreçades aquestes jornades?
Inicialment, quan ens plantegem aquesta jornada, el que plantegem sobretot és que s'adrecin a professionals que estiguin treballant en l'àmbit del turisme, en l'àmbit del turisme religiós, en la gestió del patrimoni, la gestió del patrimoni religiós, no? I tots aquests espais. Per tant, moltes vegades doncs, qui acaba vinguent són guies, són professionals de l'administració pública que estan treballant en àmbits vinculats. Però és evident que això dona peu a que els estudiants, per una banda, puguin tenir aquest coneixement, però a més també puguin interactuar amb aquestes persones que assisteixen a les jornades.
En el teu cas, la conferència que impartiràs dilluns 14 es titula Camins de pelegrinatge i turisme transformador. Quina és la idea que pretens donar a conèixer?
Aquesta xerrada s'emmarca, com deia, en aquest primer dia, que és reflexionar sobre l'espiritualitat ignasiana i el pelegrinatge. I, per tant, doncs ve després una mica de totes aquestes reflexions que ens fan abans sobre el paper del pelegrinatge interior i la figura de Sant Ignasi. I en aquest cas es planteja més des del punt de vista de com fer un viatge o un pelegrinatge ens pot ajudar a transformar-nos o obre una porta a la transformació. Aquesta transformació pot ser una transformació personal o normalment és personal, però també hi ha transformacions que van més enllà i que afecten doncs, el grup o les persones amb les que viatgem i que d'alguna manera generen un sentiment de comunitat que al final acaba fent també no?, que això es tradueixi en canvis, no? En la nostra manera de fer, en la nostra manera de pensar, en la nostra manera d'afrontar també el dia a dia. Per tant, una mica l'objectiu d'aquesta xerrada és reflexionar sobre el voltant d'aquest concepte i com a través del pelegrinatge podem convertir-nos d'alguna manera en millors persones, millors turistes, millors pelegrins.
El camí ignasià ha estat molt promocionat durant aquest any ignasià. Què el fa especial? Tots els camins són iguals?
No, jo diria que no tots els camins són iguals ni tots els pelegrins són iguals. Per tant, hi ha un doble element. Aquest any és evident que és l'any ignasià i, per tant, sí que és veritat que durant tot aquest 2022 s'ha anat promocionant el camí ignasià des de diferents administracions i des de diferents institucions. Al final, el camí ignasià posa en valor una mica el que dèiem abans d'aquesta figura de Sant Ignasi, no? Recordem que el camí va des de Loyola fins a Manresa I, per tant, no és, només, no, és tot aquest recorregut, que és un recorregut vital, però també és un recorregut, com deia abans, experiencial, no? I al final, el que fa especial el camí ignasià és que està articulat al voltant dels exercicis espirituals de Sant Ignasi i que s'articula al voltant de les quatre fases d'aquests exercicis espirituals. Per tant, es proposa o es fa una proposta de pelegrinatge de 4 setmanes en la que cada una de les setmanes correspon a una d'aquestes etapes. Per tant, realment és un camí de pelegrinatge que neix amb aquesta voluntat transformadora que dèiem abans, amb aquesta voluntat d'incidir en l'espiritualitat de les persones. Doncs, tots els camins són iguals? No, perquè cada camí neix amb una vocació diferent. El que passa que sí que és veritat que al final el pelegrí, quan fa el camí, sí que el fa per aquesta vocació espiritual i, per tant, d'alguna manera no són iguals, però s'assemblen, igual que els pelegrins. Cada pelegrí pot fer el mateix camí o pot fer diferents camins i les vivències que tingui, les experiències que tingui, són completament diferents.
Aquest tipus de pelegrinatges turístics, com ara el camí ignasià, poden ser una via d'evangelització en la societat actual?
Sí, sí. De fet, a part del camí ignasià, hi ha molts altres camins de pelegrinatge que realment no s'estan, que ja funcionaven abans, però també n'hi ha que s'estan ara recuperant i posant en valor. Potser l'exemple, no, que ens ve al cap quan parlem de camins de pelegrinatge és el camí de Sant Jaume. El camí de Sant Jaume doncs, és un pelegrinatge turístic que al final l'acaba recorrent moltes persones, no només per aquesta vocació espiritual, sinó moltes vegades també per altres motius, no? Però que d'alguna manera s'acaben emportant quelcom del camí. No? I és aquest pas que els pot acostar més a una espiritualitat. Per tant, sí que és veritat que aquests camins ens poden ajudar.
Sílvia Olet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, organitzadora d'aquestes jornades de turisme religiós a Montserrat dels dies 14, 15 i 16 de novembre. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagin molt bé aquestes jornades. Bon dia i bon diumenge.
Igualment, moltes gràcies per la invitació i que tingueu molt bon dia. Gràcies.
Acabada la conversa amb la Sílvia Olet, posem punt i final a l'edició del diumenge a Montserrat d'aquesta setmana que hem fet possible la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu un molt bon diumenge i ens retrobem la setmana vinent.